més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Sergi Parc.
Què tal, com esteu? El panorama del centre d'esports continua ben emboirat. 12 derrotes en 17 jornades deixen l'equip a 8 punts de veure la llum al final del 2023. Una situació límit, tot i que quedi molt de camí per recórrer, però poques coses conviden a l'optimisme per pensar que es pot aclarir el que hi ha ara mateix. Es pot perdre el camp de la Cultu? Evidentment que sí, entra dins la lògica, però és la manera un altre cop. Aquelles errades que no esvaeixen els dubtes es van tornar a repetir, en aquest cas en la figura d'Adrián Ortolà, que ja ha sortit retratat en més d'una ocasió aquesta temporada, malauradament. La jugada del primer gol és còmica, però és que estem per riure nosaltres. Per la resta, que sí, que podem parlar d'un Sabadell competitiu, que no mereixia perdre la primera meitat, i potser, fins i tot si m'apureu, que va tenir opcions de tornar amb algun punt del Reino de León en circumstàncies normals, però és que aquesta pel·lícula no la parem de veure aquest any. Una vegada i una altra, i torno al principi, és que són 12 derrotes en 17 partits. I ara a veure el mercat. Els llums enfoquen a la figura de Carlos Rosende perquè té feina bastanta per buscar un punt d'inflexió. A reveure el 2023 pel Centre d'Esports, un any de molt i molt patiment que va tenir el final feliç la temporada passada, però per l'actual l'hivern serà molt i molt llarg. És dilluns 18 de desembre, obrim setmana a l'Hotel Suís.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
A les vies de sol, a Rocío García, quan vulguis.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Sortejats fa uns minuts als vuitens de final de la Champions pels equips de la Lliga: Nàpols-Barça, Leipzig-Madrid, Inter-Atlético i PSG-Real-Sociedad. Aquests són els encreuaments, insisteixo, pels equips de la Lliga Espanyola. La resta d'emparellaments: Porto-Arsenal, PSV-Borussia Dortmund, Lazio-Bayern i Copenhagen-Manchester City. El Real Madrid, per cert, tornant aquí a casa, el líder provisional de la Lliga, després de tombar 4-1 al Villarreal ahir i treu 7 punts al Barça, que va punxar, recordem, a València. Avui tanca la jornada al Girona per recuperar aquest primer lloc a les 9 de la nit contra l'Alavés a Montilivi. Jonathan Giraldez ha comparegut en roda de premsa i ha confirmat que deixarà la banqueta del Barça femení a final de temporada després de rebre una proposta de fora d'Europa. A la Premier, el capità del Luton, Tom Lockyer, continua hospitalitzat després de caure desplomat en el duel contra el Bournemouth, que es va acabar suspenent. Bones notícies, en canvi, pel Barça d'handbol, campió de la Copa d'Espanya guanyant al Logroño La Rioja 31-28, el màxim golejador, un sabadellenc, Aleix Gómez, 8 gols, i confirmat en ciclisme que Tadej Pogacar correrà el pròxim Giro d'Itàlia. El menú de l'Hotel Suís.
Què es comenta la recepció?
Farem aquest anàlisi del Cultural Leonesa 3, Centre d'Esports 0 d'ahir per tancar el 2023. Parlarem del Sabadell B, el filial que marxa de vacances líder de la Lliga Elit. Cantarem, per cert, després els números del Quinto de Ràdio Sabadell, molt atents, doncs. Parlarem de l'èxit del Cercle Sabadellès al Campionat de Catalunya de Tenis per Equips Masculins, d'handbol amb l'Oar Gràcia i també des nou amb Caral Castellet.
L'actualitat de la primera ref.
És una de les notícies del cap de setmana. Pedro Munitis, destituït com a tècnic del Lugo després de la derrota 1-0 a Cornellà. Els gallecs, per cert, són vuitens a 3 punts del play-off. Així marxen de vacances de Nadal. El Celta Fortuna, en canvi, ho fa com a líder del grup 1 amb 35 punts, dos més que Cultu i Ponfe, i tanquen el play-off Sanse i Nàstic en descens, Tarazona, Rayo Majadahonda, Sestao, evidentment el Sabadell, i un Teruel que no ha guanyat en el que duem de Lliga. El grup 2, frec a frec entre Castellón i Ibiza, co-líders amb 40 punts, amb 5 més que el tercer classificat. I tornant al grup 1, el Sestao ha rescindit el contracte de cessió d'Àlex Jiménez amb propietat del Villarreal.
La notícia curiosa.
La tenista ucraïnesa Marta Kostyuk es nega a jugar contra la russa Mirra Andreyeva, al·legant que havia rebut amenaces a les xarxes socials. Era la final d'una exhibició a França i l'organització ràpidament va buscar un substitut. I diem substitut perquè va ser un home l'escollit, Yanis Gazouani, que va acabar guanyant el partit.
De quin partit no estarem pendents?
Partit de la Premier League dels Zanzíbar a un quart de tres, Uhamiaji Zimamoto.
I a les xarxes socials.
Un altre cop, la mare que em va parir. Així diu la piulada de @culturalista amb la foto d'un noi amb màniga curta i el Reino de León. I no era el primer cop que ho feia. S'ha de ser valent o una mica inconscient.
Avui celebra el seu aniversari
dos exarlequinats, Pedro Gala i Pere Valentí Mora.
L'enquesta.
Qui va ser el millor del partit ahir contra la Cultural Leonesa? Teniu temps, recordeu, fins a les dues del migdia per votar a X amb l'etiqueta MB-P946, tot i que tot fa indicar que Marc Domènech tornarà a repetir com a guanyador.
Hotel Suís.
Som-hi, entrem en matèria. Pràcticament 1:10 del migdia d'aquest dilluns 18 de desembre. Obrim setmana a l'Hotel Suís, al Sabadell, que marxa de vacances nadalenques, però l'actualitat esportiva no para a Ràdio Sabadell. Avui fem l'últim post d'aquest any, després del Cultural Leonesa 3, Centre d'Esports Sabadell 0 d'ahir, que deixa el conjunt d'Òscar Cano a 8 punts de la permanència a tots just dos partits de tancar la primera volta. No l'esperava aquí? Ha arribat fa uns minutets. Sergi Garcés, com estàs?
Bon dia, bona tarda, com vulguis.
Quan has arribat?
Doncs això, fa uns minutets, tu mateix ho has dit.
Què tal, el viatge de tornada, bé?
Bé, bé, millor que el d'anada. Com a mínim, amb hores una mica més humanes, anem a dir-ho així. I ahir va tocar matinar molt.
Ho sé, i et diria que més còmode que el de l'expedició del centre d'esports.
Sí,
o bona
segur,
part de l'expedició.
Segur. Sobretot pels que van haver de tornar en autocar, o els que han tornat en autocar i que han arribat també a primera hora del matí. Matí, mig matí gairebé, ha estat l'arribada d'aquest autocar arlequinat.
Bona pallisseta d'aquesta tornada. Sempre diu el tòpic, Sergi, que quan s'aconsegueix una victòria el viatge es fa molt més lleuger. No va ser el cas després d'aquest 3-0, ho dèiem a la presentació. 12 derrotes en 17 jornades que deixen el Sabadell amb aquesta situació un altre cop a 8 punts de la permanència. De fet, era el topall al qual havia arribat el conjunt arlequinat fa un parell de setmanes. Tornem a estar en aquesta situació. Feia uns dies que fèiem aquella porra, Sergi, de dir que signem arribar a 6 punts de la permanència al Nadal. Més o menys coincidíem que sí. Doncs són 8 punts finalment després d'una derrota. Amb una pel·lícula, no sé si és que l'hem vist ja moltes vegades, Sergi, de dir sí, l'equip ha competit, de fet ahir fins i tot va competir més que en altres enfrontaments, però un altre cop allò del tret al peu.
Sí, sí, sobretot perquè els primers 30 minuts crec que tots, matisos amunt, matisos avall, de tallet aquí, de tallet allà, com dic, gairebé tothom estarem d'acord que l'equip va estar bé. No faré servir allò de molt bé un partit excels, però sí que va estar bé. Va saber neutralitzar a la Cultural i Deportiva Leonesa, equip de la part alta, de fet, ara mateix segon classificat just per darrere del líder, del Celta Fortuna. Per tant, un dels grans beneficiats de la jornada, malauradament per culpa de la victòria davant el Sabadell, però com dic, el Sabadell va estar bé 30 minuts, 30 minuts bons, on va saber sorprendre, fins i tot diria, el plantejament inicial d'Òscar Cano. Li va guanyar aquesta partida tàctica a Raül Llona, amb un Marc Domènech que va estar a un molt bon nivell. Va estar bé durant tot el partit, però crec que els primers 30 minuts són una... Jo, ara sí que sembla molt exagerat, però una masterclass de com ha de jugar un alliberat amb la seva qualitat, oferint-se, venint, entrant, sortint, gairebé fent parar boja a tota la línia de mig del camp de la Culto. Però, com dius, si recordeu, segur que la gent no s'ho ha tret del cap, més enllà de tot el que ha passat en aquestes 17 jornades, la temporada arrenca a l'Estadi Ungal amb un error molt personal o molt focalitzat d'Adrián Ortolà, aquella pilota que se li escapa en l'acció que acaba significant el 2-1, i ahir jo crec que vam donar una volta de cargol més a aquesta capacitat que té el Sabadell d'autocastigar-se en els partits. Ho ha fet al llarg, insisteixo, de les 17 jornades en molts moments, en masses moments, però clar, és que la d'ahir ja és fins i tot allò, un bon amic em deia, veient el partit per FEF Televisió, em deia, és que és de vídeos de primera. No sé si els més veterans recordaran aquell programa de pífies, d'imatges gracioses, anem a dir-ho així, on la gent doncs, entrebancava aquella i era divertit veure aquells vídeos casolans, doncs de vídeos de primera. O sigui, Ortolà, que vol refusar, o vol, més que un refús, és una sortida en pilota des del darrere que vol habilitar a Stals tirant una diagonal, la pilota no li agafa altura, i com no li agafa altura, acaba picant en el cap de Gualda, que passava per allà. O sigui, Gualda, que no havia d'intervenir en res en aquesta jugada perquè el Sabell volia sortir, com deia després Òscar Cano en roda premsa, per primera vegada amb una pilotada llarga, impacta en Gualda i acaba regalant un gol en safata. És cert que l'equip després reacciona, però no reacciona del tot bé o no de manera molt brillant. Comencen aquells nervis, comencen, però fins i tot està dins del partit.
Com a mínim no és Terol que no et marquen el segon immediatament.
Sap suportar els primers minuts d'impàs, però insuficient per un equip que ja té una motxilla molt, molt gran al damunt, davant un equip que està en un bon moment d'allò de fletxa cap amunt també, massa elements en contra com per tirar endavant el partit, que acaba sent després, al final, amb un resultat d'aquells que te'l mires avui al diari, veus 3-0 i penses, hosti, doncs normal, no? El segon ha agafat el 19è i li ha fotut un 3-0 de manual. Però que si vas a gratar una miqueta trobes, com dic, moltes escletxes per les quals el Sabell pot estar content del partit fet, evidentment no, ni del resultat, ni molt menys de la situació que està vivint, que és realment molt preocupant.
Però fins i tot aquí a casa contra el Depor, jo crec que vas fer probablement el millor partit amb l'era Gerard Bofill, mèrits com a mínim per treure un empat i acabes perdent també per una errada al darrere. A Barreiro és veritat que el Celta Fortuna va ser molt superior, però tu reacciones, però vaja, també tens errada. Bé, és que podríem aquí estar-nos recreant en moltíssims partits. Em quedo amb aquesta jugada que comentava Sergi d'Adrián Ortolà, que no és tampoc per focalitzar-ho tot en la figura del de Xàbia. Ahir no, perquè estava jo també amb la frustració, avui hi pensava perquè és el Sabadell i li va passar ahir al Centre d'Esports. Però tu penses en la jugada aquesta que estaves relatant i és que és còmica, és que és per riure.
Sí.
És que... Et deixa sense paraules.
Un bon amic que no té una vinculació emocional amb el Sabadell, allò directe, o sigui, a través de l'amistat, no? Però vull dir que perquè se m'entengui i que ningú ara me'l matxaqui, que tant se li en fot, si vols que t'ho digui així, si no fos perquè té aquesta amistat personal amb mi, em deia això, em deia, és que és de vídeos de primera. O sigui, tu veus això en un partit qualsevol que no et va ni et ve i penses, mora meva, quina errada aquests, mira, s'han fotut un gol gairebé en pròpia porta. Només, per fer-ho més còmic, només hagués faltat que el gol entrés directe. Allò que hem vist algunes vegades en vídeos,
sí.
Xuta, toquen el defensa i va cap a dins, doncs mira, no va ser tan espectacular, anem a dir-ho així, perquè la pilota li va caure els peus a Guillermo. Però és evident que és una jugada que marca i molt. De fet, en roda de premsa, si vols comencem per aquí ja a escoltar protagonistes, és obvi que se li preguntava a Òscar Cano, perquè és el detonant o és el punt inicial d'un partit que tens controlat, com dèiem, d'un partit on l'equip havia entrat molt bé, un partit on el Sabell estava sorprenent i va tenir les seves ocasions, sobretot una de molt clara en els peus de Vladis, que ho fa tot bé, menys definir, o com a mínim Miguel Banyuz li encerta la intenció al davanter, ahir davanter referència del Sabadell, però com dèiem, aquesta jugada és un punt molt important, un detonant molt important en el devenir d'aquest 3-0. Doncs bé, Òscar Cano parlava, defensava, diria jo, ara l'escoltem, a Ortolà, i fins i tot explicava doncs, un capítol molt personal que si el poses en un context en el qual arribava ahir el Sabadell, pel que fa a la porteria, a jugar aquest partit al Reino de León, s'entén molt perquè ahir Ortolà va fer tot el possible per jugar i al final es va veure molt assenyalat després de tot l'esforç que el va portar a ser ahir doncs, durant 90 minuts del terreny de joc.
Tampoc podem personalitzar, no?, un resultado, ¿no? Porque también es un error individual que Vladi se quede solo delante del portero y no la meta, también es un error individual que hemos tenido un par de veces en la frontal del área, tiros francos, creo que uno ha sido Beiti y hay otro Moyano y no hemos acabado tirando a portería, es decir, es que esto es un juego de acierto y de errores y Ortolá nos da muchísimo con el pie y en esta ocasión, pues bueno, fíjate, yo creo que era de las pocas veces que ha querido jugar en largo y precisamente por querer a lo mejor jugar en largo se ha quedado el balón corto, por lo menos no ha ganado la altura, el balón que pensaba que iba a ganar.
És que és així, no és que Ortolà volgués jugar-la en curt, que normalment aquestes jugades poden passar quan intentes arriscar i jugar amb un company teu de la línia defensiva, sinó que justament en aquesta jugada buscava aquesta passada en llarg. Això pel que fa a les paraules del tècnic granadí de no focalitzar-ho tot en Ortolà i posava altres exemples de futbolistes que tampoc havien estat del tot encertats en altres accions. I ara escoltem el segon fragment del que deia Sergi sobre aquest capítol personal del porter de Xàbia de les hores prèvies al Culto Sabadell d'ahir.
Yo prefiero quedarme con el esfuerzo que ha hecho, ¿no? Es decir, ayer no vino a entrenar porque tenía casi 40 de fiebre, estuvo todo el día en cama y las veces que me comunicaba con él o con el doctor me decía que era igual, que estuviese como estuviese, quería venir a ayudar a los compañeros.
És a dir, Sergi, que dissabte Ortolà passa el dia amb una febre de nassos, però tot i així decideix viatjar. D'una banda, se li ha de reconèixer doncs, aquest compromís del de Xàbia per poder jugar aquest últim partit del 2023 amb el Sabadell. De l'altra, sí que és cert que és que a més es complien una sèrie de circumstàncies que potser podien provocar que Ortolà forcés una mica més del compte, fins i tot. Froi lesionat, Sebas Koulatou lesionat i van a convocat el porter del juvenil Biel Escribano.
No entrarem molt més enllà, segur que aquest vespre al Tribuna Preferent tenim una estona més a la tertúlia, tenim en primera persona, sí. Perquè hi seré, per tant, no sé si és una amenaça o és un avís, però com a mínim és en un anunci, però en tot cas, com diem, t'ho dic perquè va acabar anant un porter, com dius, del juvenil, eh? I algú preguntarà, hosti, doncs, si tenim un filial, doncs ja et dic, ja entrarem en el debat de per què no van poder anar els del filial i va acabar anant el del juvenil A. Clar, amb aquest panorama i amb tota la confiança del món pel Biel, pel nano que ahir va entrar en convocatòria, que es va estrenar en aquesta convocatòria amb el primer equip, que segur que per ell va ser tota una il·lusió i una experiència, malgrat el resultat, jo entenc que Ortolà i el cos tècnic i els serveis mèdics fins i tot forcessin la màquina de dir: tu, mira, com sigui, i fins i tot ara penso en la jugada, si ara recapitulem una miqueta i tornem a veure la imatge de l'1-0, quan Ortolà se n'adona de l'error, es reté a l'hora de no intentar frenar Guillermo Fernández, no fos cas que en aquella jugada acabi cometent un penal, que pugui ser una expulsió, bé, tot això és una pel·lícula meva, però si mireu les imatges veureu que hi ha aquí detallets que, sabent aquesta altra informació, doncs en poden arribar a entendre. No és excusa de res, eh? Abans de que algú pensi que estic fent excusa, la errada és una errada monumental i molt determinant al partit, però sí que és veritat que, com apuntava abans, es donava aquest escenari global que fa entendre moltes coses, i d'aquí les paraules segurament que ara escoltàvem d'Òscar Cano, Miranda com a mínim posant valor que el porter alacantí doncs fes aquest sobreesforç de voler estar en el terreny de joc, malgrat que al final, com dic, va ser el gran assenyalat, és avui encara el gran assenyalat, i diria que si el debat s'ha anat allò mantenint a la nevera del paper d'Adrián Ortolà en aquests primers 17 partits, m'atreveixo a dir que a les últimes hores, Sergi, ja va en baixada i sense fre el debat de què hem de fer amb la porteria del Sabadell en el que queda temporada.
Ahir a les xarxes hi havia força comentaris al voltant de la figura d'Ortolà. No et preguntaré, Sergi Garcés, sobre la teva opinió, perquè, com bé has dit, com que aquest vespre aniràs al Tribuna Preferent i de ben segur que també en parlareu sobre aquest aspecte, deixem això, donar-te l'opinió d'aquí a unes horetes. Així que ara anem a parlar d'altres coses. Una i 22 del migdia, estem fent amb el Sergi Garcés l'anàlisi d'aquest Culto 3 Sabadell 0. Hem parlat de la figura d'Adrián Ortolà, ahir titular. I precisament, Sergi, volia parlar també d'aquest 11 pel qual va apostar ahir Òscar Cano, que no sé si et va sorprendre, però sí que va deixar alguna sorpresa, sobretot per la suplència de dos homes que fins ara eren fixes en aquest 11, com són Manel Martínez i Cristian Herrera. De fet, en els dies previs hi havia gent que deia o es preguntava: jugarà Manel de titular? Potser Marcos Baselga, no per 90 minuts com va deixar clar Òscar Cano en la prèvia, però sí guanyant-se aquest lloc després de marcar la setmana passada contra Unionistes, doncs bé, ni un ni l'altre, sinó que va jugar Vladis a l'inici com a davanter referència i tampoc va jugar Cristian Herrera. Et va sorprendre aquest 11?
Home, va sorprendre, ho vaig dir a la prèvia de la transmissió d'ahir. Els que són més fidels i s'hi van apuntar des de primera hora segur que ho recorden, però pels que no, i en aquest cas per reiterar-me en les meves pròpies paraules, és evident que va ser el gran titular de l'alineació d'ahir. No té res a veure amb Vladis, té a veure amb el fet de que caiguin d'aquest 11 titular, com dius tu, dos pesos pesants, dos jugadors importants que ho han estat fins ara en l'engranatge. Primer de Miqui Lladó, després de Gerard Bofill i fins i tot en aquestes primeres jornades des de l'aterratge d'Òscar Cano, els dos havien estat insubstituïbles pràcticament. Sí, sorprèn, és cert que Marcos Vassell arribava encara tocat, que encara no per jugar doncs 90 minuts, de fet en va jugar 45, va entrar just en el descans substituint a un molt discret Nando García, però sí que és veritat que el Sabadell va sorprendre amb l'11. Insisteixo, va sorprendre amb el dibuix de sortida amb el qual va aparèixer el Reino de León i crec que aquí van ser, o és bona part de la clau del perquè d'aquests bons 30 minuts que dèiem abans que va tenir de sortida el conjunt arlequinat. I al final, matisos amunt, matisos avall, s'ha dedicat al paper de Vladis fins que es va anar allò diluint per un aspecte físic, no van estar malament. Va portar de corcó a la defensa de la Cultural, i va tenir aquesta ocasió molt, molt clara, que només la bona actuació, és cert que la definició no és del tot bona, però també la bona actuació de Banyuz va evitar que Vladis posés el 0-1 en el marcador. Per tant, bons minuts els de Vladis, de més a menys, que diríem. Allò, sí. La primera part molt bé, a la segona, mica en mica, va anar perdent aquest punt de protagonisme i d'aquí que després acabés sent substituït.
I després vam veure Beiti al mig del camp, també Àlex Gualda, que fins i tot de forma, jo diria que, no sé si estranya, però sí que per primer cop, jo crec, en tasques defensives i en sortida de pilota ubicat en aquesta línia defensiva, per reforçar doncs aquesta parcel·la ahir, sobretot a la primera meitat, encara amb 0-0 i amb 1-0. D'un Àlex Gualda, per cert, Sergi, que fa cosa d'un any, ara mateix l'estaríem situant a la rampa de sortida, va tenir aquell gol a l'Estadi Balear contra l'Atlètic Balears. Escoltant a Òscar Cano i en roda de premsa, diria que Àlex Gualda té una situació molt diferent a la del Nadal passat.
Sí, ens recordem, com dius, pensa en Múrcia, pensa en Pamplona, que és aquell últim partit, sí, a Tajonar de Gabri García. Pensa en l'inici fins i tot del 2023, quan anem a Calahorra, recordo que fem una entrevista, tenim una conversa amb ell al final d'aquell partit, perquè el seu nom estava, com dius, a l'aparador i es donava gairebé per fet. I, en canvi, va aconseguir repartir la situació. Es va acabar quedant i va acabar sent, no et diré un jugador determinant, però és un jugador important en els plans de Miqui Lladó. De fet, aquest any, quan se li preguntava a Miqui Lladó a principi d'estiu, primeres jornades, pel paper que havia de tenir Gualda aquesta temporada, refermava la importància del bilbaí en aquest centre d'esport Sabadell 23-24. Doncs bé, enmig de tot això i amb el seu protagonisme concret, ahir se li preguntava per dos noms propis. Se li va preguntar a Òscar Cano per Gualda i per Marc Domènech. Torno, eh? Partidàs. Ahir del barceloní. Anem a escoltar les dues. Comencem a parlar de l'ex Gualda. Això és el que va dir Òscar Cano quan se li va preguntar precisament per Gualda, el seu rol ahir i el seu moment dins de l'equip.
Yo creo que Gualda es un jugador que podría jugar en cualquier equipo de esta categoría. Es un jugador que se da tiempo con el balón, que pasa bien el balón, y después es un jugador que físicamente te puede aportar muchísimo. Es un jugador que se queda siempre de pie, que cambia de dirección, de ritmo, que gana duelos. Es un jugador muy interesante bajo mi punto de vista.
Déu-n'hi-do, les paraules sobre Àlex Gualda, doncs prepara't, perquè ara venen les de Marc Domènech. Ho dic sobretot perquè Marc Domènech molt més jove, un jugador d'aquests que molt més intermitent en les seves aparicions aquesta temporada, però que ahir, torno a dir, fins ara havia fet bons partits, algun d'ells a un bon nivell. Crec que el d'ahir és un partidàs el que fa i malauradament quedarà molt, molt enfosquit per al 3-0 final. Però déu-n'hi-do el partit de Marc Domènech i les paraules del tècnic arlequinat quan se li va preguntar precisament pel jugador barceloní.
Domé, pues es un chico que ya lo dije el primer día. Yo creo que todavía ni siquiera habíamos debutado en Teruel y me preguntasteis algo, fue después de Teruel, pero llevaba pocos días allí y era uno de los chicos que más me habían sorprendido. Domé es que juega muy bien al fútbol, muy bien al fútbol. Además es un tipo de jugador muy difícil de defender, porque cuando juega pues eso, se gira, arranca, te deja atrás, su primer contacto con el balón es buenísimo, y él, ya le dije el otro día y se lo repito aquí públicamente, tiene que creérselo, ¿no? Porque él puede y debe hacer mucho por este Sabadell, que será hacer mucho por sí mismo.
El vaixell de Pau Vituri s'està quedant molt petitó, eh?
Molt petit, molt petit. Ja li dèiem ahir durant la transmi que ha d'ampliar o fer forat per a tots els que s'hi vulguin pujar en aquesta, en aquest vaixell de Marc Domènech i els seus fans, on, anem a dir-ho així, el president de la penya continua sent Pau Vituri,
sempre,
ni que sigui pels inicis, perquè va ser un visionari a l'hora d'entendre el que se'ns venia a sobre amb el barceloní. Torno a dir, no és per llançar campanes al vol abans d'hora, però ahir el partit que es marca el de Sarrià va ser de molt, molt, molt nivell. Ell gairebé, no et diré sol, però sí tornant boig al mig del camp de la Cultura, que no sabia, com deia ara Òscar Cano, no sabia com parar-lo, per on entrar, si per aquí, si per allà, perquè és que pot sortir de totes les maneres.
Brots verds en aquest centre d'esports pel que fa a figures individuals, però en l'aspecte col·lectiu, Sergi, el panorama és força fosc. Gairebé dos quarts de dues, fosc o gairebé emboirat, Sergi, bueno, per no fer la broma fàcil, perquè això ja és un altre tema que també podríem estar-nos aquí fins les 3 parlant-ne, de com, carai, un Cultural Leonesa Sabadell de 17 de desembre es jugui a les 8 del vespre amb aquesta boira.
Ho deia ahir, i ja ho havíem parlat durant el dinar, que vam tenir l'oportunitat de compartir dinar amb ell, amb el director esportiu ara de la Cultu, ex del Sabadell, José Manzanera, que deia això, deia, ens posem tots les mans al cap a l'agost, al setembre, no pot ser jugar més d'hora de les 7 del vespre, perquè amb la calor que fa a Espanya en general i a Catalunya també, doncs és impossible, és inhumà, no? Els partits han de començar a les 7, a les 8, a les 9, recordeu, al principi de temporada quins horaris teníem. Clar, sembla que quan ve el fred no som tan primmirats a l'hora d'entendre que hi ha zones d'Espanya, especialment, i ahir era una demostració, tota aquesta franja de, ara com a home del temps, com a meteoròleg gairebé, aviam, tota aquesta franja del Cantàbric, zona nord d'Espanya, és evident que fa molt més fred que el sud. Segurament amb excepcions, però a Lleó en concret fa molt de fred. Que ningú tingués la previsió d'entendre que un Cornellà-Lugo es va poder jugar dissabte a les 3 de la tarda. 3 de la tarda, un horari completament anormal en el que estem acostumats. I que, en canvi, ningú no tingués la previsió, insisteixo, de que a Lleó podia passar el que va passar, perquè la boira va ser la gran protagonista. Però no t'hi estiguis amb el fred. Per més preparat que estiguis, ahir aquests 3.300, gairebé la pitjor entrada de la temporada del Reino León, eren uns autèntics valents, perquè és que fotia molt de fred per estar dues hores aturat, parat, en un camp de futbol. Com dius, que algú s'ho faci mirar, perquè algun dia, no sé si vendrem mal, però tan complicat és jugar amb molta calor com que l'espectacle que ha de ser el públic l'hagi de veure amb menys 2, menys 3, menys 4, i sensació tèrmica ahir de molta humitat, perquè és que a més la boira va treure tota la sequedat que hi ha a Lleó, la va treure de cop, i encara era més complicat de suportar.
I vosaltres ho veu narrar, però per veure-ho per tele, de veritat, Sergi, segona part va ser una cosa lamentable, que són circumstàncies meteorològiques, però és que per l'hora del partit, com dius, es podia haver evitat i va ser horrible veure molts moments de la segona meitat. Bé, en tot cas, així acaba el 2023 pel Centre d'Esports Sabadell, Sergi, amb aquest panorama de veure l'equip un altre cop a 8 punts de la zona de permanència, amb uns números que són terribles, que ahir ja el repassava el Pau Vituri també en el postpartit, amb aquests més de 30 gols, 31 en total encaixats, gairebé dos de mitjana. A fora no s'ha aconseguit ni una victòria, s'ha encaixat en tots els partits, de fet, en tots menys el del Toralín s'han encaixat dos gols o més, que em sembla una dada terrible, i al final doncs s'han consumat aquestes 12 derrotes en 17 jornades. L'equip marxa de vacances amb aquesta situació, i per començar el 2024, per cert, si deies que vas passar fred a León, no sé si farà tant de fred, però el dia del Tarazona, que és per obrir el 2024, també s'espera unes temperatures força baixes. Dos partits, Sergi, per tancar la primera volta, importantíssims.
Sí, dues finals reals, Ahir l'expedició arlequinà, no sé si tocats pel 3-0 del moment i encara amb el calentón aquell, encara amb les pulsacions molt altes, tenien clar que aquests dos partits poden determinar si de veritat ens ho creiem o sí, no et dic jo allò de baixar la persiana, que sona molt radical quan encara quedarà tota la segona volta per endavant, però sí que se li pot complicar, sobretot perquè són dos equips, un d'ells implicat de ple en aquesta guerra de la zona baixa i un Cornellà molt més irregular, si ho volem entendre així, en el sentit de que dona una de freda i una de calenta, que ara està en una zona teòricament còmoda, però que tampoc no es pot despistar, i al qual a tu t'interessaria involucrar en aquesta batalla per les 5 places que porten el descens a Segona Federació. Per tant, un inici de 2024 realment clau, amb uns números, com dius, que són una autèntica sagnia per l'equip d'Òscar Cano, i pensant en optimisme, doncs bé, queda pensar en lo poquet que s'està fent bé aquests brots verds, que d'una manera o d'una altra poden estar apareixent per algun costat, i amb l'esperança, això sí, gairebé des de Catarrat a Sabadell, no et diré a totes les rodes de premsa, de pre o de post, però si no a totes, a gairebé totes, Òscar Cano matxaca i matxaca i matxaca, insisteix amb la importància que ha de tenir també el mercat d'hivern per acabar d'apuntalar una plantilla que cada jornada que passa es demostra que té més carències, que les escletxes són molt grans.
Somos entrenadores, no somos pues eso, personas que puedan opinar de cualquier manera, y yo como entrenador hay muchas cosas del Sabadell que me han gustado y que pueden representar, ¿no?, un punto de partida o de continuidad, para afrontar lo que queda, ¿no?, que es muy difícil, muy exigente, pero evidentemente lo que no nos van a quitar es la ilusión por seguir haciendo las cosas de la mejor manera posible, y bueno, ahora también hay un mercado de invierno que puede hacer que podamos incorporar algún jugador, ¿no?, que venga a multiplicar, ¿no?, el rendimiento del equipo, y con eso me quedo.
Doncs tots els focus posats en la figura de Carlos Rosende, Sergi.
Se li gira feina. Bueno, ja des que va arribar aquí sabia que se li giraria feina, però veient que l'equip no acaba de rutllar, que ens va donar una alegria la setmana passada, però que avui ens torna a portar a 8 de la permanència, de la salvació, doncs ho té realment complicat, i molta feina la que ha de tenir el gallec ara mateix.
Tampoc t'ho pregunto ara, però avui què vas al Tribuna Preferent? A partir de les 7 del vespre, per cert, tant a l'antena de Ràdio Sabadell com al canal de Twitch, una hora i mitja de tertúlia requinada amb el Pau Vitoriol al capdavant. Parlareu de Mercato, no, al Tribuna?
Sí, home, parlarem de Mercato, alguna cosa explicarem. No hi ha molt a dir encara, però bé, si vols que juguem a especular, podem especular, que noms ens sobren ara mateix en aquest calendari i en aquesta agenda.
Tots atents, doncs, a partir de les 7 del vespre, Sergi de Llibero, que em sembla que tens un dinar ara, no?
Sí, anem al Club Natació de Sabadell, dinar de Nadal. Aquí les coses van una mica més alegres, segur que el Sabadell. Per cert, la plantilla, ho dèiem ahir ja, i insistim, té dies de vacances, de descans, de desconnexió. Torna el dia 26 a la tarda, dimarts 26 a la tarda, torna a la plantilla, està citada per tornar als entrenaments, per tornar a la feina, i pensant ja en aquest partit del 2 de gener, estrany, no tindrem futbol al cap de setmana, però en canvi el dimarts, després d'any nou, estrenarem el 2024 ja en el seu segon dia, 9 de la nit. Gràcies, també, al fenòmeno que va pensar que era un dia laborable, i segur que va pensar, les 9 de la nit, que és bona hora. Doncs això, no hi ha escoles, no hi ha res, però a les 9 de la nit ens hi posarem nosaltres, com sempre, mitja hora abans.
I després el següent cap de setmana no, perquè el duel contra el Cornellà ja serà 12 dies després. Bé, coses de la federació.
Artistes.
Sergi Garcés, gràcies.
Fins ara, va.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Molt més feliç marxar de vacances de Nadal al filial del Centre d'Esports, que passarà les festes al capdavant de la Lliga Ali. Tot i això, hi va estar a punt de perdre el lideratge l'equip de Conrad García. D'entrada perquè va empatar a una Olímpia contra el penúltim classificat, la Guinaueta, i després perquè el Valls, l'únic conjunt que el podia superar, va caure finalment per 2-1 al camp del Sants. Anem a pams. El Sabadell B va rescatar un punt in extremis contra la Guine en un duel que va tenir molt poques ocasions. Una gran jugada personal d'Ivan Bustamante en el temps de descompte va neutralitzar el gol dels barcelonins, que havia arribat en una acció a pilota aturada al quart d'hora de joc de la represa. El tècnic Conrad García es desfeia en elogis cap a l'autor d'aquest 1-1.
El Busta és un jugador que crec que el volen tots els entrenadors d'aquesta lliga, de la següent, de la més a baix i de tres més a dalt. És un tio que corre com un animal, que no para, que li demanes una cosa. Avui ha jugat fins i tot a tres posicions diferents per acabar d'ajustar una mica el sistema del tipus de jugadors que entraven, i no es queixa, sempre treballa, sempre està. Aquest any tenia l'espineta que fins ara no havia marcat, i ho havíem parlat durant la setmana, que era avui el seu dia, i no només el gol, sinó totes les situacions que té, després les conduccions que fa. Està a un nivell espectacular, i és això el que volem d'ell i de tots els jugadors.
Doncs precisament amb l'heroi d'ahir, ara ho escoltàvem el dia que s'estrenava com a golejador aquesta temporada, parlava el Pau Vitori després de l'empat contra la Guinaueta. You know,
Va, doncs estem amb l'autor del gol que ha rescatat un punt aquí a casa contra la Guinaueta, amb l'Ivan Bustamante. Què tal, Busta, com estàs?
Muy bien, la verdad, ahora mismo cansado, pero al final hemos conseguido sacar un punto contra un rival muy difícil como es la Guinaueta. Y bueno, ahora nos vamos de un poquito de vacaciones de Navidad y a volver más fuertes.
Sí que és cert que veient com s'havia posat el partit, com de difícil ha estat avui, no sé si dir que aquest punt és petroli pel fet d'haver-lo marcat també en el temps de descompte.
Bueno, son partidos que al final de la liga que este puntito mejor nos da vida. Y como digo, en casa siempre es importante sumar y espero que este punto pues nos haga seguir sumando puntos y separarnos de nuestros rivales.
Com heu vist el partit des de dins? Des de fora ha semblat que era un d'aquells dies que costava moltíssim un rival que línia de 5 al darrere, que anava buscant tota l'estona pilotades al seu punta de referència. Un partit d'aquells difícils, no? Viscut des de dins.
Bueno, típico partido donde dominas, donde no paras de intentarlo, pero como dices tú, tienen una línea de 5 ahí muy fuerte y ellos solamente jugaban a pelotazo arriba y bajarlo con su 9. Y bueno, hemos sabido tener ese puntito de calma, ir con todo un poquito arriba, pero manteniendo las bases y conseguir al final ese gol que tanto deseábamos.
Aquesta hora del migdia, això sonarà demà, per tant no, ja sabrem com haurà, què haurà fet el Valls en aquest cas i si marxeu de vacances primers o segons. Sigui com sigui, el que està clar és que l'equip està signant una primera volta magnífica, que marxeu de vacances, no sé si allò en el moment de posar les notes, amb un excel·lent.
Sí, bueno, la verdad que yo diría que la temporada hasta ahora, hasta Navidades, quedando solamente un partido de la primera vuelta, sería excelente, la verdad. Tal y como veníamos de pretemporada, que el equipo no parecía que no creía, ahora mismo estamos viviendo un sueño y esto es ir partido a partido, la verdad. Está bien mirar un poquito los resultados, pero al final dependemos de nosotros, de ganar, y luego ya los demás que hagan lo que quieran tengan la presión.
Acabo, Busta, preguntant-te una mica també pel primer partit de l'any. Ara és moment de desconnectar, però realment mires el calendari i el primer partit de l'any és contra el camp de l'Europa B, que avui, doncs, a més, estava guanyant a Palamós. Per començar l'any és un partit de molta exigència.
Eso es, encima empezamos el año, venimos de vacaciones contra un rival muy duro como es Europa, pero bueno, nosotros hemos entrado a tope, ahora también viene bien un poquito de descanso y bueno, después del descanso tal y como vayan los siguientes partidos, nosotros lo que te digo, ya hay que ganar a Europa y seguir tirando para arriba.
Doncs Busta, felicitats pel gol avui que ha rescatat un punt aquí contra la Guinea, que vagi molt bé.
Muchas gracias.
I després d'aquesta 13a jornada de la Lliga Elite, el Sabadell B passa a tenir 2 punts de marge amb l'Europa B i 3 amb el Valls i el Lloret. García fa una lectura positiva d'aquest primer tram de la competició.
Content perquè a principi de Lliga escoltàvem moltes coses i ens posaven als dos filials, no? Nosaltres a Europa al descens, i veure que estem allà dalt i que la feina, sobretot el dia a dia, és bona i que els jugadors i creuen i van, doncs molt content. La veritat que de moment content. Ara bé, ens falten 2 partits molt importants per acabar la primera volta i a dalt de tot.
I precisament el 2024 arrencarà amb un plat fort, el duel entre els filials de l'Europa i el centre d'esports. Això, però, no serà fins al cap de setmana del 13 i 14 de gener. Fem una aturada en el camí, publicitat, i a la tornada, atenció, que cantem 5 números més del Quinto de Ràdio Sabadell.
Després de l'èxit de l'any passat, torna al Teatre La Faràndula de Sabadell, el Ballet de Kiev, amb el Trencanous, amb una increïble posada en escena i la màgia del Ballet de Kiev. Diumenge 21 de gener, el Trencanous al Teatre La Faràndula. Compra les teves entrades a la taquilla del Teatre Principal, a sabadellcultura.covid.cat o a balletdekiev.com. Donació d'un euro i mig per entrada venuda a favor d'UNICEF pel suport als nens i famílies d'Ucraïna. Ballet de Kiev, ballant des del cor.
Agafa l'autobús, viatja amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps, estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Saps on tens el Nadal més màgic? El de sempre, a Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'Advent a la façana de l'Ajuntament. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Hi ha llums, trens per fer-se selfies, la caseta del llaminer, un pessebre gegant de 360 graus. Tot gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Dos minuts per arribar al punt de 3:15. Som-hi. Abans de continuar amb el programa, anem a sortejar. Això sona bé. Els pròxims números del Quinto de Ràdio Sabadell. Ja sabeu, per cert, que fa uns dies es va cantar el Quinto, així que ara estem buscant la plena. A veure qui de vosaltres és l'afortunat per guanyar aquest lot de premis espectacular que sortegem aquí a Ràdio Sabadell. Així que som-hi. Anem amb el primer número del dia d'avui, 18 de desembre, aquí a Ràdio Sabadell, amb el Quinto, el 80. Per tant, un de pelat per començar, número 80. Anem amb el segon.
Tira-me-la!
Tira-me-la, tira-me-la, Rocío! Anem a veure quin número surt. Ha sortit el número de la sort, el 7. El 7, un de petitó. 80. El 7...
Canvi de lloro!
De lloro només n'hi haurà un, de moment, perquè avui només cantem 5 números. El número 53. 5-3. Per tant, ja tenim 3 números. Anem a pel quart del dia d'avui. Sonen els tambors. Doncs un per sota, el 52. El 52. Per tant, dos de gairebé consecutius. I anem amb l'últim número del dia d'avui, del Quinto de Ràdio Sabadell. Anem a veure quin número surt per aquí. Doncs un de gran, el 82, el Naranjito, el del Mundial, 82. Per tant, els números que han sortit avui, el 80, el 7, el 53, el 52 i el 82. Recordeu que el Quinto ja va sortir cantat, per tant, estem buscant la plena, a veure si sou els afortunats.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, obrim bloc poliesportiu, parlem concretament d'handbol, decebedora jornada pels dos sèniors de l'Oar Gràcia, sobretot pel masculí, ara en parlarem, però primer comencem amb el femení, que tenia les mans igualar a la classificació. El líder de la divisió d'Honor Plata, però va tornar sense punts de Mislata. Les gracienques, a diferència del que va passar el curs passat, no van poder saltar la pista de les valencianes en un partit molt competit, això sí, però que es va resoldre per 24-22. El Mislata així ha reforçat el lideratge i avantatge en 4 punts. El Gràcia al final de la primera volta, però la capitana Irene García recorda que l'equip està en plena disposició per tornar a entrar a les desitjades fases d'ascens.
La derrota onda va ser bastant dura, no ens l'esperàvem, i aquells dos punts ara pues, els notem, tot i que jo crec que hem fet una prou bona primera volta, perquè al final vens això d'estar molt a dalt i lo lògic és que te l'acabis fotent, i pues, nosaltres hem mantingut. Teníem opcions de quedar primeres fins a l'últim partit de la primera volta, cosa que potser ni ens esperàvem i, pues mira, ens ha sorgit, que al final no ha pogut ser, però bueno, ens queda molta lliga per competir.
La llàstima va ser que l'Oar va arribar a tenir 5 gols d'avantatge en un inici d'enfrontament gairebé immaculat, però tot es va torçar encara a la primera part i al descans el resultat era d'empat, i amb tot igualat va ser el Mislata qui va saber gestionar els últims compassos del duel, i per tot, García es lamenta d'haver deixat escapar l'oportunitat de conquerir la pista del líder.
Vam començar molt bé, atacant molt bé, defensant molt bé, la Mercè va fer un partidazo, i com que vam deixar atacar. Jo trobo que va ser culpa nostra, error nostre, que no vam saber atacar la seva defensa. Algú vam deixar de fer, ens vam col·lapsar. No sé, trobo que va ser com... Em donava que era una sensació general que no acabàvem d'atacar bé. Elles es van venir amunt, bueno, que és el típic, vam arribar empatades, bueno, pues estava bé empatar, però la segona part és que no vam saber atacar-ho.
No es va poder repetir, doncs, la història de la temporada passada, en què, recordem, l'Oar va guanyar tant el partit de la primera volta a Mislata com a casa la segona, i també el duel de les fases d'ascens contra el Mislata. García dona mèrit a les valencianes per haver-se sobreposat a aquests precedents.
Jo, si fos elles, també hagués dit, joder, l'Oar, un altre cop, són 3 victòries, no?, que al final l'hem fet contra elles de l'any passat, i, doncs, òbviament, jo crec que al cap tens com... És la nostra ovella negra, però, bueno, mira, tenen un molt bon equip i... I pues, ho van saber gestionar millor que nosaltres, està clar.
I el carrer Bocaccio, com molt dur, com dèiem, el que es va endur l'OAR masculí per tancar la primera volta, i el 2023 de 10 van perdre els verds i blancs 27-37 contra les Plugues. Es van acusar les baixes, el cansament físic i, sobretot, la rauxa inicial dels del Baix Obregat, que no va tenir resposta per part dels graciencs, com explica el porter Carles Bonàs.
Ya llevamos unas semanas que con bajas, muchos partidos seguidos, jugamos en el puente, jugamos dos partidos, partido contra el líder. A final de la segunda vuelta sabíamos que era dura, y esto y las bajas, pues bueno, Esplugas es un equipo fuerte que compite todos los partidos, a veces no le salen las cosas y acaba perdiendo, pero siempre ha competido los partidos y mira, hoy al principio del partido nos ha condenado.
En la mateixa línia, el tècnic Pere Ayats també creu que els jugadors més importants en pista aquest cop no van treure la seva millor versió.
Els dos centrals, que els tinc lesionats els dos i no porten jugant aquests 3-4 partits, i després que els jugadors que han de tirar del carro avui no ho han fet, no han estat destacats, i s'ha notat que el Pol li ha costat, que el Dani li ha costat, que els hi ha costat, i després que en defensa tot el que no sortia en atac, perquè hem fallat milers de llançaments amb un contra un amb el porter sol, generava que després la part més mental, emocional, pues, en defensa estiguessin més fluixets.
Tot i això, els graciencs es mantenen segons en aquesta primera nacional, i per això Ayats treu ferro a la desfeta.
Els partits d'aquí a casa sempre traiem molt bons resultats i avui no ha sigut així. Però jo fredament penso que la dinàmica no es reverteix només per fer un mal partit. Per tant, considero que això ens ha d'ensenyar que qualsevol equip ens pot guanyar, i hem de treballar per arribar al final de temporada amb expectatives. Hem perdut un partit, però no hem perdut res. Vull dir, estem dins la classificació a la part alta, amb totes les aspiracions. Per tant, a seguir treballar i que sigui un batxe i poca cosa més.
Més enllà que les Plugues és a la zona mitjana baixa d'aquesta primera nacional, sorprèn la derrota de l'OAR, especialment perquè el Bocaccio Arena estava sent un autèntic fortí. No s'havia escapat ni un sol punt de casa aquesta temporada, i en tot l'any natural només el Granollers B el curs passat havia estat capaç de guanyar. I en tot cas, acaba així la primera volta, i el 2023 pels homes de Llats, que ja no tornaran a jugar fins passat festes, rebent el Molins per encetar la segona volta. El femení, en canvi, té encara una jornada més en aquest 2023. Dissabte, les de Carol Carmona comencen precisament la segona volta a la pista del Mataró.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Les grans notícies del cap de setmana ens ha deixat el Cercle Sabadellès, que s'ha proclamat campió del Campionat de Catalunya d'Equips Masculins Absolut de Tenis, celebrat en els últims dies al Prat de Llobregat. No estava entre els primers caps de sèrie, però va superar primer als quarts de final el segon favorit, el Polo, després a les semis el quart favorit, a la Salut, i a la final el que es postulava com a principal candidat a revalidar el títol, al Barcelona, per 4-3. Saludem en directe el capità del Cercle, Òscar Hernández. Felicitats, Òscar, què tal, com estem?
Hola, què tal? Moltes gràcies.
A la prèvia ja ens deies que teníeu aquest objectiu ambiciós d'intentar lluitar pel títol, i dit i fet, malgrat l'adversitat de jugar contra rivals de molta entitat.
Sí, és un títol que tenia el Cercle, tenia moltes ganes de guanyar. Portàvem molts anys que s'estava escapant el títol, estàvem perdent amb la final amb grans equips com són Barcelona, Barcino, Salut... Tenia moltes ganes de guanyar, i aquest any per fi ho hem aconseguit.
En una final, per cert, que van ser claus als dobles, no? Perquè diria que en els partits individuals el Barcelona va guanyar 3 partits.
Sí, vam començar l'eliminatòria bastant malament. Vam començar 3-0 després dels primers 3 individuals. Després el nostre número 1 va treure un partit molt bo contra el seu número 1, que era un dels partits més difícils que teníem. I el nostre número 2 també va guanyar. Llavors ens vam ficar 3-2 a baix, i vam fer uns dobles que encara els estic recordant, perquè van competir molt bé, van jugar una bona eliminatòria.
Van ser les parelles Soriano-Martos i Kravchenko-Nedelchev, no? Que realment no és que ells fossin els artífexs, per dir-ho així, d'aquesta victòria, perquè al final també s'han de sumar aquests triomfs que deies en la clau individual, però sí que són partits que jo crec que ja marcaran, no?
Sí, guanyar L'últim doble, el Super Tiebreak, que els dos xavals són d'aquí, entrenen aquí al Cercle Sabatellers, la veritat és que bueno, va ser super emocionant perquè anava passant el dia i no ens veiem per guanyar. Perquè tenia un avantatge molt, molt, molt fort al Barcelona. Van portar un molt bon equip a les reclutes. Barcelona va portar un equipàs i nosaltres també vaig portar el millor equip que podia fer el Cercle, que era un combinat de jugadors del Campionat d'Espanya amb alguns jugadors que no havien jugat al Campionat d'Espanya que van poder venir només pel Campionat de Catalunya.
I a quarts i a semis, Òscar, victòries 4-1 contra el Polo i Salut. No sé si dic amb relativa facilitat.
Sí, pots dir relativa facilitat perquè van ser victòries fàcils. Jo des del primer moment volia fer, com ja vam parlar, volia guanyar el títol i ja vaig anar amb el millor equip possible des de la primera ronda. Alguns equips els primers dies no porten els seus millors jugadors i s'esperen més cap a la final. Això té un risc, jo també ho podia haver fet i té un risc, que se't lesioni un jugador o que no, però bueno, la sort va estar al nostre costat, crec, vam guanyar el títol i vam fer el que crec que hauríem de fer, o sigui, portar un bon equip des de la primera ronda.
T'anava a dir això, que al final recordo que en la prèvia ens deies que era una incògnita veure com es presentava el Polo, que al final era el cap de sèrie número 2 en aquesta eliminatòria de quarts. Us veu trobar, doncs, això, amb un equip que no va presentar les seves millors armes?
No va presentar les seves millors armes. Va plantejar un equip molt de juniors i més jove, més de la casa, amb el número 1, ells que el tenen molt bo, que és Álvaro López, i el vam guanyar fàcil, menys el partit del nostre número 1, els altres vam guanyar bastant còmodos.
Ho deies abans, Òscar, per cert, no sé si dir que ja tocava, però clar, l'any passat perdeu 4-3 contra el mateix Barcelona, el 2021 també contra els barcelonins en una eliminatòria que sí que es va resoldre per 4-1, el 2019 contra el Barcino, que també esmentaves. No sé si teníeu aquella espina clavada des de feia força anys, però sí que us havíeu quedat amb la mel als llavis en més d'una ocasió.
Moltes ocasions, ja portàvem molts anys que el Cercle perdíem a la final, que lluitàvem molt bé durant tot el torneig, que competíem molt bé, però que a la final t'arribava un equip d'aquests que són dels millors d'Espanya, que són a Barcelona, a Bertino, o un equip tan fort, pues que realment, si són superiors, no podíem fer molta cosa. Però aquest any ho hem aconseguit i bueno, hi estem d'enhorabona, la veritat.
Per anar acabant, Òscar, per pensar ja en el 2024, al final sí que és cert que ha sigut una enorme notícia aquest títol que heu aconseguit al Campionat de Catalunya, però veníem de fer unes setmanes de veure com el Cercle no podia mantenir-se, no, a l'elit a nivell estatal. No sé si aquest és precisament un dels principals objectius de cara a l'any que ve, no sé si t'atreveixes a dir-ho, el fet d'intentar recuperar aquesta plaça a la primera divisió a nivell espanyol.
I tant que m'atreveixo a dir-ho. El Cercle jo crec que és un equip que porta molts anys a primera divisió, que ha estat allà lluitant per estar sempre a primera divisió, i a mi m'encantaria que el Cercle tornés a estar a primera divisió. Això ja és un problema que hem de quadrar números, de parlar amb gent i tot això, a veure si tenim les opcions de pujar-hi, però jo crec que si fem una mica bé les coses, crec que el Cercle aquest any 2024 tornarà a pujar a primera divisió. Això és el que crec.
Tant de bo que sigui així, prenem nota. De moment, Òscar, a gaudir d'aquest títol de campions de Catalunya, que us ho mereixeu, que les vacances es passaran millor ara.
I tant. Moltes gràcies.
Òscar, felicitats, gràcies. Una abraçada i bones festes.
Gràcies a vosaltres. Bones festes.
Que per cert...
Escolta el programa quan tu vulguis, el podcast de l'Hotel Suís.
Ara sí que, per cert, en aquest campionat de Catalunya... També hi teníem l'equip femení del tennis Sabadell. Recordem que en el seu cas van caure en els quarts de final contra el Tarragona, una competició que també es jugava a les mateixes instal·lacions del Prat de Llobregat. I per cert, encara en el món de la raqueta, i en aquest cas sí que són bones notícies pel tennis Sabadell, que també va guanyar el Campionat de Catalunya, en el seu cas, d'esquash i de soft racket. Estem parlant també d'equips masculins, unes competicions que es van celebrar a les mateixes instal·lacions de l'entitat del carrer Prat de la Riba. Per tant, enhorabona també al tennis Sabadell. el món de la neu, que ara el Castellet ha tornat a caure la segona parada de la Copa del Món de Halfpipe, havent-se de conformar de nou amb el cinquè lloc a la final d'aquest mig tub de Copper Mountain. Com en l'estrena de la competició a Secret Garden, la rider sabadellenca no va poder pujar al podi als Estats Units. El surfista de neu local, qui s'havia recuperat de la caiguda que va patir la Xina, es va endur un fort cop a la zona de les costelles a la segona ronda i, de fet, ja no va poder sortir a realitzar la tercera cadència amb una puntuació de 67,75. La vencedora va ser la sud-coreana Gaon Choi i el podi el van completar la japonesa Mitsuki Ono i la nord-americana Madi Mastro. A la classificació general, ja ho direm bé, de la Copa del Món, Castellet també cinquena amb un total de 90 punts, 30 menys que Mastro, en la lluita per aconseguir aquest globus de cristall. La pròxima prova de la competició serà a mitjans de gener a Suïssa, al Lax Open. Repassem el menú de demà amb l'Adriana Arroyo ja de tornada al capdavant d'aquest hotel suís. Veurem quina és l'última hora al voltant del centre d'esports, si hi ha alguna novetat, i ja mirant una miqueta cap a aquest esperat mercat d'hivern. Parlarem de més futbol amb la última jornada dels principals equips juvenils de la ciutat, amb la derrota del centre d'esports i la victòria del mercantil a Divisió d'Honor. El dinar del Natació Sabadell, que s'està celebrant a aquesta hora. Veurem què ens porten el Sergi Garcés i el Pau Vituri, que hi són presents ara mateix. I també parlarem una miqueta de futbol sala amb la segona B, amb la penúltima jornada de l'any, en aquest cas, a la categoria de bronze, per part de l'Escola Pia i del Club Natació Sabadell. I farem prèvia perquè demà hi ha ronda de la Copa Catalunya. Mig minut per les dues, abraçada de la Rocío García, que ha estat a les vies de so. Nosaltres ho deixem aquí, tornem demà amb més Hotel Suís a partir de les dues. Avui, tribuna preferent a les 7, amb el Pau Vituri al capdavant. Ara, notícies migdia, amb la Núria García. Que vagi bé, adeu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.